De fet, jo quan tenia 10 anys, el meu pare era químic, i li vaig dir, mira, jo també seré químic. I li va semblar molt bé. Llavors, quan tenia 14 o 15 anys, em va semblar que volia ser músic. Però jo sempre he complert els compromisos, i com que m'havia compromès amb el meu pare a estudiar química, vaig estudiar química. Cosa de la que no me n'he penedit mai, perquè la química, és a dir, els estudis universitaris, per mi són una gimnàstica fantàstica pel cervell. I això sempre m'ha sigut molt útil. Diguem que el meu aprenentatge de la música ha sigut diferent, perquè no he anat al conservatori, ha sigut diferent dels que van al conservatori, però en canvi ha estat compensada per la universitària, que m'ha proporcionat una manera de, sobretot, de plantejar els problemes i de resoldre'ls. Això per mi és la clau. Llavors, evidentment, estudiant química, vaig fer llicenciatura en ciències, per tant, és una matèria científica. Vaig estudiar matemàtiques, vaig estudiar física, i sobretot me'n vaig adonar compte que m'agradava més la física que la química. O sigui, amb la química vaig treure, excepte amb anàlisis, que vaig treure una taula, tot el més vaig treure una pila de suspensos i dificultats per acabar la carrera. En canvi, amb física vaig treure de mecànica un notable i d'òptica i electricitat un excel·lent. Bé, això ja vol dir que el meu cervell anava per una altra banda que la química, no? Però bé, això és una realitat. I això em va servir, sobretot, tal com he dit, per plantejar problemes i resoldre's. Això és el fonamental. Quan em proposo fer una obra, dic què vull fer i com ho faré. I això ho sé fer bé, diguéssim, no em costa. Aleshores, quines són les parts que he utilitzat? Bueno, principalment les matemàtiques. Matemàtiques, sobretot l'estadística, o sigui, el càlcul de probabilitats. D'això no em vaig estudiar gaire a universitat, però, és a dir, ho vaig estudiar d'una manera molt, molt disforme, perquè el càlcul de probabilitats en si sortia en les matèries de física, perquè hi ha una pila de fenòmens de física que es contemplen globalment, com la teoria cinètica dels gasos i una pila de coses. I és clar, aquí vaig aprendre el càlcul de probabilitats, però el càlcul de probabilitats des del punt de vista de funcions, o sigui, amb càlcul infinitesimal. En canvi, el que he utilitzat, aquest el DEC, Eduard Bonet, que és un matemàtic, un gran expert en probabilitats, que és el de el camp de l'estadística. I aquí no es treballa en funcions, sinó que es treballa directament amb números, no? Per què vaig anar a parar aquí? Que aquí això és el que és més important, no? Bé, jo ja sabia que en Xenakis es feia servir el càlcul de probabilitats, el mateix que jo havia estudiat a la universitat, o sigui, en funcions. Perquè, per exemple, no recordo quina obra és, però utilitza exactament la llei de Stefan Boltzmann de la cinètica dels gasos. En canvi, l'Eduard Bonet em va fer entendre que amb l'estadística s'estudien els fenòmens globals. O sigui que el detall no interessa si no interessa el conjunt. I això a mi m'anava molt bé, perquè estava intentant buscar quina manera de distribuir les notes. Feia poc que havia començat amb dodecatonisme i estava així dins l'òrbita serial, no? tot i que no vaig fer servir mai, no vaig fer circular mai les sèries, però les utilitzava com a subministradores de notes de diferents maneres. Però bé, tot això no era del tot satisfactori, no? I després vaig pensar, bueno, si acabes fent uns grans càlculs per arribar a unes estructures que són molt, realment molt complexes, no podríem partir del desordre total i pentinar-lo una mica i arribaríem a un lloc semblant. Aquesta era una idea. I després vaig veure una litografia de Miró, que hi havia unes taques com llançades amb una broxa fort. I després, mirant-ho amb detall, veia que les gotes estaven al revés, que si s'hagués fet així. I vaig dir, això aquí és la clau. La imitació de l'atzar per la mà de l'artista. I això ja va ser llavors ja tot va venir rodat. Aquest Lodor Bonet em va ensenyar un mètode que s'utilitza a l'estadística inductiva, que és un mètode de simulació que se n'hi diu de Monte Carlo per la ruleta, eh? I el punt de partida és una taula de números aleatoris. Llavors, amb això hi ha una infinitat de possibilitats que es pot fer des de intervenir poc o intervenir el 100%, vull dir, és tot. I aquesta és la clau de tot, de totes les meves obres, fins als que estic fent ara, eh? Tot va per aquí. Un altre element que em va ser molt útil en aquell moment va ser la lectura del llibre de Abraham Moll sobre la teoria de la informació. Abraham Moll era el teòric del laboratori de música concreta, era un individu molt brillant i el vaig conèixer. Quan vaig comprar el llibre seu vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo, perquè ell estava buscant algú a Espanya que tingués interès en aquestes matèries, no? I a través d'en Santos Torroella, que es van coincidir en un congrés, li va donar la seva adreça perquè en Santos me la donés a mi. I bé, vaig anar a París, el vaig anar a veure, vaig estar tota una tarda amb ell i em va facilitar molta més documentació. I la teoria de la informació, en principi, diguem que, com ho podem dir d'una manera molt simplificada, que si hi ha molta informació, una part d'aquesta es perd durant la transmissió. I llavors s'introdueix un concepte d'entropia, que és un concepte que es troba en el segon principi de termodinàmica, que també l'energia hi ha una part que es perd i es mesura per l'entropia. Bé, això no té gran importància. El que sí que té importància és que en Moll deia que si la informació és molt poca, no se'n perd gens. Diu, però llavors és banal. I si la informació és molta, se'n perd, però és original. I que amb l'art, principalment amb la música, s'ha de trobar el punt intermedi entre banal i original, i bé, això és el que vaig intentar jo de fer amb la composició. Però és que, a més, donava... Això em va suggerir una idea que jo he utilitzat bastant, i és que uns conglomerats de sons molt abundants i que no hi ha manera d'identificar-los, podien contrastar-se amb uns altres, és a dir, l'original amb el banal. I llavors, unes notes molt llargues i agrupacions importants, controlades a l'atzar, podien donar una morfologia interessant a la peça. Bàsicament això és el fonamental. Bé, a mi el contacte amb artistes d'altres mitjans Sempre m'ha interessat perquè, en primer lloc, m'interessa l'art i, en segon, m'interessa el que ells em puguin aportar a mi. Entre aquests n'hi ha uns quants que ja podríem dir, bàsicament, són Joan Brossa, el Miró, Tàpies i, en certa mesura, també el Villàlia, que em van aportar coses positives. El Miró ja he dit abans el cop de brotxa, però no és només això. És que el món de Miró em seduïa ja des de que tenia 15 anys, que vaig veure una reproducció en una revista i vaig quedar impressionat. I cada vegada que trobava alguna postal amb una reproducció de Miró, la comprava i tenia la meva habitació plena de postals de Miró. Junt amb dibuixos, jo feia dibuixos llavors i també hi havia de meus. Bé, del Miró vaig aprendre molt del seu procés creatiu, sobretot la metamorfosi, com transformava les coses. Jo no sé si he tingut ocasió de veure els dibuixos preparatoris, però vull dir, mira, una vegada amb ell, amb en Miró, vam anar a passejar per la platja de Mont-roig, que està tocant, o sigui, la seva masia, els seus terrenys, donen a la platja, o sigui que on s'acaba el cultiu comença la platja. I allà és una platja de còdols, no de sorra. I ell diu, em deia, diu, mira, aquí m'agrada molt passejar, perquè veus, de sobte trobo un còdol que li interessa i se'l posa a la butxaca. Un dia o altre sortirà alguna cosa d'aquí. O sigui, prenia unes peces que eren absolutament banals i que estaven normals, com a models. Això va ser molt interessant perquè després, en els papers preparatoris, van sorgint aquestes transformacions fins que arriba el quadro. Això és una cosa. Després n'hi ha una altra que a mi m'agrada molt, que són els interiors holandesos, que és això mateix. Els interiors holandesos parteix d'uns quadros del segle XVII i els transforma en uns quadres del segle XX, amb una traça increïble, i això va també... En fi, per mi és un model i un ídol, el Miró. Amb el Tàpies passa alguna cosa semblant, però és diferent. El Tàpies em va impactar molt quan va passar l'informalisme, perquè vull dir, mentre feia el realisme màgic, bé, no hi havia cap problema, diguéssim, però quan van començar a fer aquelles superfícies planes d'un sol color, amb una taca i això, em va sobtar molt. Però després em va fer pensar també que podia fer unes masses sonores uniformes i fer-li ressaltar uns símbols, fer-li unes notes que substituïssin els símbols. No? Això està molt clar en la tramesa Tàpies, que són 10 peces, i queda molt clar, però també és una cosa que he anat fent sempre, després de llavors. Pel que fa al Villàlia, el Villàlia feia mòbils, i això és el que em va suggerir les invencions mòbils i sobretot el quartet de Catroc. És clar, el problema amb els mòbils és que es veu que es mouen. En canvi, quan fas música, resulta que s'ha d'escoltar moltes vegades perquè es pugui notar. I això no s'arriba a fer mai, no? Però bé, el quartet de Catroc queda ja més arrodonit. el que es pretén, perquè com que són tres moviments molt breus que es van repetint cada un, cada músic toca un tempo diferent, i això es nota, i en canvi les dimensions mòbils no es notava res, però quedaven bé. Aviam, jo crec que són principalment Xenarquís i Queig, que són els que van treballar amb... Però no se sembla res amb ells a la meva música, cosa que està molt bé, no? També m'agrada molt el Ligeti, precisament perquè treballa amb grans masses de sons. I para de comptar, diguem. Xenakis és molt ortodoxa, i les seves obres són dificilíssimes de muntar, però no fa poc que escoltava la integral d'orquestra, és fantàstica, són 7 discos, fantàstica. El Queig, més que res, el que em va interessar és l'obertura que va més que l'aspecte aleatori, perquè ell, de fet, l'aleatori el va fer servir molt poc. Va decidir de passar ja a la part no determinista completament, cosa que a mi no m'escau. No m'agrada deixar les coses tan a mitges que no siguin identificables, simplement. Però no li reprotxo, no? Diguem que entre Xenakis i Queig entra massa i poc, no? Però vull dir, els dos es troben uns grans personatges, això no hi ha dubte. Personatges de la música. Això, jo crec que, en cert, no ha sigut voluntari, crec que ha sigut més aviat a través de la transmissió dels amics comuns. O sigui, Gerard fins que es va acabar la guerra va viure a Barcelona, i a Barcelona va fer molta activitat, inclús va portar el Festival de la Cimca, etc. Era molt actiu, una persona molt activa. I aquí tenia amics, que resulta que aquests amics, n'hi ha que van marxar també fora, però n'hi ha que es van quedar. Entre ells, dos, que són el Joan Prats i el Ricard Gomis. Jo, sense saber que ells eren amics del Gerard, doncs també vaig ser amic d'ells, i segur que d'una manera absolutament involuntària em van influir, no? Perquè, vull dir, jo m'he trobat amb coses d'en Gerard que dic, hòstia, si jo això també ho feia jo. És una mena d'osmosi, no? que me l'han passat i que està molt bé, vull dir, jo l'admiro molt en general. Bé, el cas de Joan Brossa és un cas potser una mica especial, perquè en primer lloc és un personatge polièdric increïble. Però és que, a més, ens vam fer molt amics quan érem molt joves, tots dos, encara que ell em portava 10 anys. Quan em vaig conèixer, doncs jo en tenia 20 i ell en tenia 30, o sigui que érem molt joves, no? I esclar, hem anat treballant. I llavors la vida no era com ara, que la gent es veuen de tant en tant. Vull dir, i amb en Brossa ens veiem 2-3 cops per setmana, mínim. I el mateix passava amb molta gent, eh? Ara cada un viu sol a casa seva i ha de fer filigranes per trobar-se amb els amics. Llavors era una cosa molt corrent. I molt sovint venia a dinar o a sopar a casa i es quedaven després tota la tarda xerrant. I esclar, les converses no eren específicament sobre problemes que tinguéssim, sinó coses generals, no? Però es va formar una identitat de pensament. Llavors, com que quan jo vaig acabar els estudis amb Taltavull, em sembla el primer que li vaig demanar si em volia fer un text per una òpera. I vam fer una òpera que era El ganxo. Però després, seguint jo havia vist els textos aquests que feia en aquell moment, de tipus escènic i això, la poesia escènica. I el que sí que parlàvem, si la música havia d'estar subjecte al text o no, temes més aviat d'aquest tipus, no? I els dos creiem que havia de ser independent, però no sabíem ben bé com, no? Llavors, la primera que vam fer va ser Satana, això ja va ser l'any 60. Satana, en què partíem dels sons, i no, òbviament sense cap argument ni res. O sigui, jo vaig fer tot un llistat de sons que es poden produir, com arrossegar cadires, ventalls, etc., timbres. Vaig fer tot un llistat i inclús paraules sueltes, síl·labes sueltes, o definint una sèrie de coses, eh? I ara ja no me'n recordo, perquè fa molts anys d'això. I llavors ell s'obre aquests sons, va fer unes accions d'uns actors. I llavors jo em sembla que encara vaig fer un retoc i ja va acabar. Jo tenia intenció d'afegir-hi instruments, però després vaig dir per què. No cal. I ho vam deixar així. Hi ha un metrònom que està funcionant durant molta estona, ja dona un so continu, no? I així va quedar. Però després van venir... quan el Gomis va inaugurar la seva casa, la Ricarda, va fer un concert, que llavors un concert que hi va haver una obra de l'OMS, una d'en Gerard i una meva, que vaig fer expressament. I això era per un trio, per flauta, clarinet i contrabaix. I a veure la casa aquella vaig dir, home, dic, pots fer que els músics entren i surten mentre es toquen i es passegin per aquí, no? I vaig fer una obra que se'n diu Divertimento Ricarda, i en Brossa li va interessar això. Va dir, home, diu, veiem si podem fer... I vam fer una altra peça també per allà, per la Ricarda, que era el concert per representar. I aquí, aquest cop, els músics estaven quiets, però hi havia uns actors que entraven i sortien i feien unes accions sobreposades. D'aquí ja va venir es va concentrar la cosa, perquè això, bueno, era una acció que durava un quart o 20 minuts, era molt breu, no? Si hauríem de fer un espectacle complet, i sonava el cas que en aquell moment doncs, teníem amb l'Anna Ricci, el Carlos Santos, i vam fer la Sweet Bufa. Que sí que, en aquí sí que li vaig dir, escolta, només han de sortir el piano, una cantatriu, una ballarina i un pianista, i res més. Perquè si no, si et començava a posar coses ja es complicava, no? I així, bueno, ho va fer i va quedar bé. Aquesta va quedar força bé. I la vam estrenar a Bordeus, en un festival que se'n deia Sigma, que era el sistema francès de descentralització. O sigui, la gent de París munten tot, se'n van a Bordeus, ho fan, se'n tornen i llavors escriuen els diaris el maco que ha estat tot. Però bueno, va ser així. Llavors allà va tenir molt d'èxit. Es va fer a l'auditori de la ràdio, que era un auditori unes 400 persones. Estava ple, completament. I després i demanaven suite, demanaven bis complet. I llavors, clar, no es podia, la suite bufa dura una hora. No pots demanar una cantant i un pianista que, com ha vist, estiguin una hora més. És una obra difícil, no era possible. I després d'això hi havia una taula rodona sobre teatre musical. I llavors hi havia les grans crítics de París que van començar a parlar i tenien aquella manera de parlar tan elaborada i tan d'això que tan florida, que no diuen res, no? Però que... I llavors el públic es va impacientar i els hi va començar a preguntar sobre l'espectacle que havien vist abans. I llavors ningú va saber què era dir, es van quedar tots... Els van xiular, els van fer fora i van demanar que pugessin els autors. En Brossa se'n va escapolir, tot el que vaig sortir jo sol allà. I jo llavors parlava molt bé francès, o sigui que me'n vaig sortir molt bé, em van aplaudir molt i després pel carrer encara em trobava gent que quan em veien em venien a felicitar, vull dir, va ser un èxit de debò. Però és que els crítics emprenyats després no em van parlar a la premsa, o sigui, es va morir de l'èxit. Bé, després, què més hem fet? L'armari no mar. Aquest era l'època que teníem el GIC, el grup instrumental català. I el festival ens va demanar, el Festival de Barcelona ens va demanar una obra pel GIC, amb en Brossa, una cosa. I llavors va fer aquesta, que és els músics fan accions, a vegades toquen, a vegades no toquen, fan accions, tot un seguit, a vegades toquen tots junts, a vegades no toquen, vull dir... I va quedar bé, també. Això pel que fa a les accions. Després hi ha el cas particular del Cap de Mirà. Cap de Mirà és una òpera que vam fer per encàrrec del patronat del Liceu, entre en Tàpies, en Brossa i jo. Llavors vam seguir un procediment diferent del... El normal és que primer hi ha un literat que fa un text, després un músic que hi posa música i després un escenògraf que fa l'escenografia. Doncs aquí vam partir de... Vam estar durant uns mesos que cada... molt sovint ens trobàvem tots tres, el Tàpies, amb no sé jo, i parlàvem, no específicament de l'òpera, parlàvem, fins que un dia en Brossa diu, ja ho tinc. Diu, això serà com un gran poema visual mòbil. Diu, imaginem-nos que som sords i anem a veure l'òpera. Diu, allò que veiem és allò que ens diu el que és, no? I bé, llavors va fer un guió visual, un guió descrit, no? Jo vaig fer la música, jo agafava qualsevol text, després, perquè vull dir, la música cantada necessita fonètica, no es pot fer vocalitzada només. Jo feia qualsevol text, després ell va modificar el text respectant els accents i les síl·labes, i el Tàpies estava previst que faria els decorats. Però hi havia en el mateix llibret, ja hi ha tres llocs que diu fons d'en Tàpies, i aquests estan fets. Llavors va venir el van programar, va venir a última hora, va saltar, però bueno, va coincidir amb l'any de l'incendi. Va coincidir amb l'any de l'incendi i va quedar penjada, i des de llavors segueix penjada. 93, que era el centenari de... Hi va haver l'any del centenari de Miró, i llavors la clausura oficial es feia a la Fundació Miró i ens van demanar que en Brossa i a mi que féssim una acció. Llavors en Brossa estava ja bastant tocat per aquella... havia tingut un tromb i estava bastant tocat ja, però bueno. Vam fer una primera part ja, l'Anna Ricci, que cantava sobre una taula, només es veia el cap, o sigui, hi havia una tauleta i amb el cap de l'Anna Ricci, un recitant i acompanyada de piano. Hi havia una mica de joc amb el text, i la segona part era el Hausson, que feia veure que fèiem jocs de mans sense fer-los. O sigui, tota la gesticulació d'un mag, però sense d'això, sempre un acompanyament d'un petit grup instrumental. La cosa no va quedar malament, però tampoc és res de genial, diguem-ne. Però va dir, aquesta sí va ser l'última col·laboració amb en Brossa. D'en Brossa vaig aprendre molt. Per exemple, ell deia, les coses importants s'aprenen però no s'ensenyen. Això és important. Tant és així que jo sovint dic que a mi el Tortavull em va ensenyar a fer música, i d'en Miró vaig aprendre a fer música. Pròpiament les músiques visuals sorgeixen de les poesies visuals de Brossa. Això no és que m'ho proposés, però van sorgir així, no? I fins i tot, com que en Brossa els seus poemes visuals encara els hi dona un contingut semàntic, jo vaig dir, la música, com que no té contingut semàntic, doncs no n'ha de tenir. O sigui que és una manera absolutament abstracta d'imatge. Llavors, el primer que em va venir va ser una... que em va venir mentre es tornava de Brasil, que havia anat als cursos latinoamericanos. I mentre es tornava de l'avió, em va venir una idea de fer unes variacions materials sobre el tema de Haydn. El tema que fa servir Brahms per fer les variacions. Doncs el tema aquest, escrit en un pentagrama, i després aquest escrit, doncs, agafar aquest pentagrama, arrugar-lo tallar-lo, posar-lo així, o sigui, variacions sobre un tema que hi ha, no? Aquest és el primer. Després, n'havia fet un altre. I de sobte, últimament, doncs em vaig posar a fer-ne molts. I ara, avui dia, només faig electroacústica i músiques visuals. O sigui, una música que no es pot transcriure en partitura i unes partitures que no sonen, per entendre'ns, sinó que es veuen. El quartet de Catroc, per exemple, jo no veig una altra manera de poder-lo escriure, si no és així. És una necessitat. El service és el mateix. Si vols donar una obra de cara a que hi hagi un públic que no sap solfa que toqui, te les has d'enginyar, no? I va ser de números i un codi molt senzill. Doncs... Sí, és... No està fet d'una manera capritxosa, sinó que no quedem a remei que fer-lo així. Un tros de mapa de Barcelona, esclar. Però bé, això queda justificat perquè és una escena que no sé com pot durar, perquè mentre la cantatriu està netejant el piano, que ha embrutat abans amb guix, no sé si pot estar-se un minut o deu, i llavors necessitava que el pianista pogués tenir una partitura que li durés el temps que fos. Doncs mira, un tros d'un plano de Barcelona es va passejant pels carrers i allà hi troba notes i les toca. De fet, ja l'any 61, 62, ja vam fer la col·laboració entre en Miró, Tàpies, Brossa i jo, i el Villènia, del Cop de Poma. Aquí realment la peça, el Cop de Poma, és una peça de piano que es toca. I que a més s'ha tocat molt, vull dir. No fa gaire vaig saber que una noia havia tret el primer premi de Conservatori de París amb el Cop de Poma. És una bona notícia, agradable notícia, diguem, no? Una noia que ni conec. Bé, però després hi ha directament en músiques visuals, tinc una que és Cranc Cranc, que és fet amb en Tàpies. Aquí, diguéssim, jo li vaig entregar amb ell, em sembla que són 10 o 12 músiques visuals, i li vaig dir, fes el que vulguis, i llavors ell va intervenir i ho va completar. Després n'he fet amb la Fusako, una japonesa, fet dos. Dic la Fusako perquè és la Dira, però també hi ha el Pesa i una polonesa, no me'n recordo com es diu en aquest moment. No, què més? Després un que m'agrada molt és a Les Dents del Teclat. Aquest està fet amb un jove que no pinta, però que agafa papers de colors, els esquins, els plega, els doblega, fa una pila de coses i va fer un llibre increïble, entremig les partitures i tot això. Bé, en aquest cas, el Pere Jaume és pintor i és poeta. De fet, el Pere Jaume el van conèixer com a poeta, en Brossa i jo el van conèixer, perquè li va anar a presentar, llegiu, uns poemes seus al seu estudi. I en Brossa li va interessar molt i li va dir també pinto. I llavors en Brossa va dir, ah sí, doncs... I em va dir a mi, diu, anem a veure. I llavors vam anar a Sant Pol. I vam veure les seves pintures, que estaven molt bé. Però llavors encara era estudiant, Pere Jaume. Bé, doncs... quan va ser ell que un dia em va dir, diu, vull fer un llibre amb tu, dic, mira, agafa les variacions sobre Haydn, no? Sobre el tema de Haydn, i llavors això, va anar amb un gravador, es va fer, i ell va fer la part literària. Bueno, el tema de la música electroacústica és un tema que em va interessar sempre, des de que no sé, a principis dels 50 ja van venir de... Qui va venir? Va venir aquell... Després em vindrà el nom. Bueno, van venir a fer una presentació de música concreta aquí a Barcelona, que recordo que van fer allà a la cúpula del Coliseu. Em va impressionar molt. I pels meus coneixements de física i d'acústica que tenia, vaig veure per on anaven les coses. Vaig estar al laboratori de París, vaig veure que tenien uns equips fantàstics. I vaig dir, ui, això, per tenir-ho a Barcelona, però bueno. Llavors, quan... Hi va haver un moment que vaig ser molt amic d'un director d'orquestra que es diu Alain Miló. Alain Miló, i ell era suís i tenia molta facilitat en poder portar, sense pagar duanes, els Revox. I així no sé com vaig poder tenir un Revox. Ell també en tenia un. Total, que quan vaig un dia amb Villani em va dir, diu, estic fent unes escultures en fusta que les faig directament amb la serra mecànica. Diu, i surten una quantitat impressionant de sons. Vaig dir, anem-hi, doncs vaig anar-hi allà amb un micro molt direccional i vaig estar gravant. I en efecte hi ha la serra, si tu passes... Aviam, la serra sense la fusta fa un soroll, amb la fusta fa un... Però en el moment que hi ha el gest de moviment de la fusta, produeix una quantitat de microsons increïbles. I llavors ho vaig gravar posant el micro a tocar de la serra, acostant-lo i apartant-lo i de més lluny, de diverses maneres, i vaig recollir una gran quantitat de material. I després amb el magnetofon que em va deixar l'Alain Miló i el meu, tenia ja dos, ja podia anar fent còpies i coses així, i inclús per fer mescles feia servir l'estèreo. Per un canal passava un i per l'altre l'altre, i després el llegir que es barrejaven, unes combinacions tremendes. Però està tot fet únicament amb dos Revox, res més. I llavors, en aquella època, el Villani treballava molt amb fibrociment, amb tubs de fibrociment, que els hi feia talls i feia uns muntatges fabulosos. I va estar decorant un jardí amb esnou. I llavors, quan es va fer una sessió al Club 49, anar a visitar el jardí per veure l'exposició Villania i al temps escoltar la peça per serra mecànica. Que seríssim, va fer el text, va fer una explicació, que va quedar molt bé, i bueno, tot molt bé. Sí, que aquesta és la meva primera experiència. La segona ja va ser més endavant, quan la Teresa Codina és una tapissaire, que també em va dir, diu, si sapiguessis els sorolls que fa, jo vaig anar un tapís, sí, però és que vaig pensar, això agafant un micro de contacte pot donar molt de sí. O sigui que vaig anar a micros de contacte, vaig posar-los per un telemanual, perquè ella teixia manualment. I vaig posar els micros i en efecte van sortir també una pila de sons, i aquest cop ja ho vaig poder fer una mica millor perquè ja teníem, ja hi havia 20 per aquí i ja teníem com a mínim 3 magnetofons segurs que ja hi eren. I aquestes van ser les meves primeres. A mi, com que em preocupava molt poder disposar aquest material, tot i que jo per mi no em sentia tan absolutament necessari, però creia que s'havia de poder fer, va ser pel que l'any 74, juntament amb en Callejo i en Levin, vam muntar Fonos. I el vam muntar amb pocs diners, eh? De fet, vull dir, el que fèiem era cada cop que es comprava un aparell, posàvem els diners per comprar-lo i allà i tota la feina que fèiem la fèiem gratuïtament, diguem. I quan el vam tenir muntat va comparèixer el Gabriel Berencic i que fugia de... va fugir de Buenos Aires un bon dia, li van venir els de les 3 A's i li van dir tens una setmana de temps per desaparèixer, i no s'ho va dir, va agafar les maletes i cap a Barcelona, tu ho coneixes, oi? Però llavors ell va venir a veure i diu què faig? Dic mira, dic, nosaltres hem muntat aquest laboratori i jo no et puc pagar un sou, dic però tu agafes el laboratori i te'l deixem perquè puguis donar classes. I així es va començar Fonos. Però la cosa es va anar mantenint, millorant, i avui dia doncs estem amb el Pompeu Fabra, on tenim tots els mitjans que volem, i bé, la cosa continua. Jo sempre creia que el futur de la música passava per l'ordinador. No em creia tant com és la realitat, però sempre havia pensat que la música, no només la composició, perquè diguem que l'aplicació informàtica, el mateix viatge que vaig fer, vaig conèixer molt, el Bram Moll, vaig conèixer també Pierre Barbeau. És a dir, va ser el Bram Moll qui em va dir que havia de conèixer en Barbeau, i el vaig conèixer en el mateix viatge. I llavors ell ja em va explicar els principis sobre com feia la composició algorítmica amb l'ordinador, no? Jo pensava, i estava, vull dir, en aquell moment anava buscant tota la bibliografia i ja vaig veure, o vaig entrar, que Matthews estava fent la investigació en obtenir el so, i que arribarà un moment en què això serà possible. Bueno, aquest moment ja ha arribat. Clar, la gran sort va ser el Serra, Xavier Serra, que és el que són les casualitats de la vida. Un bon dia, sí. La Caixa de Barcelona, quan encara existia la Caixa de Barcelona, em va demanar que fes part d'un jurat per donar unes beques importants. I recordo el jurat, hi havia en Tàpies, en Xavier Fàbregas, l'Enric Gispert, jo, i no sé si algú més, no recordo. I hi havia més d'un centenar de sol·licituds, i me les vaig llegir totes, i em trobo amb una sol·licitud increïble. Un que volia anar a estudiar a la Universitat als Estats Units per fer una pila de coses que són les mateixes que hagués dit jo si no hagués fet la demanda de la beca. Vaig dir que aquest tio ho té claríssim, no? I quan ens vam reunir vaig dir, jo en tinc un que el defensaré capa i espasa. I els altres van dir, doncs nosaltres no en tenim cap, o sigui que endavant, ja està, 10 minuts va tenir la beca. Aquest era en Xavier Serra. Realment és un individu molt intel·ligent i molt format, perquè tenia... Era llicenciat en Ciències Biològiques, dominava l'anglès, tenia la carrera de guitarra i la composició. Vull dir que anava amb un bon bagatge. Llavors ell va fer... A més m'havia de fer... Jo el feia a tutela. O sigui que ell m'enviava el resum del que havia fet aquell per trimestres, i jo li donava el vistiplau i la caixa li enviava els diners. Tot això sense conèixer-ho. Al cap d'un temps va venir, ens vam conèixer, i ja després ja no va necessitar més beques, ja es va espavilar i va fer el doctorat a Stanford, etc. I llavors, quan va morir Callejo, a Fonos ens vam quedar bastant coixos, perquè Callejo era un teòric. Levin és enginyer també, però no és informàtic, i sobretot és un individu molt pragmàtic, però Callejo era teòric. I ens vam quedar una mica coixos. I llavors, quan Xavier Serra ja havia acabat, i allà mateix, quan va acabar el doctorat, allà mateix a Los Angeles, li va trobar feina a la Sony, però tenia ganes de tornar. I llavors m'ho va dir, Llavors, en aquell moment hi havia guitarra de conseller. Amb en Guitart ens entenia molt bé perquè és químic. O sigui, entre col·legues les coses sempre... Em vaig parlar amb en Guitart i em va dir, mira, hi ha les beques de retorn, que és una beca perquè tindrà un any cobert i tal. Oli amb un llum. Va venir, era l'època que estàvem encara a la Fundació Miró, i llavors ja després va venir l'encadenat, no? Ell mateix. Va venir de la Pompeu Fabra i que volíem fer l'Institut de l'Audiovisual, que si ens hi sumàvem, ens va semblar molt bé, ens hi vam sumar, i des de llavors ja estem instal·lats allà. Llavors en Serra fa molts treballs d'investigació i obté molts recursos del Consell d'Europa. I tota la part de la recerca va molt bé, les classes no sé com funcionen ara. Des de fa un parell d'anys vaig renunciar a la presidència i ja no n'estic al corrent, però suposo que segueixen funcionant. Llavors, com he dit abans, sempre creia que arribaria un moment que amb l'ordinador es podria fer tot. I llavors ara, des de fa un parell o tres d'anys, només, com he dit ja, només faig música electroacústica i visual. I l'electroacústica, evidentment, la faig en l'ordinador. La cosa ve de que l'Arnau Puig, filòsof i teòric del Double Set, per cert, avui dia és l'únic supervivent del Double Set. Doncs em va dir, diu, l'any que ve és el centenari, em sembla, de la mort de Galileu, diu, hauríem de fer alguna cosa. Jo vaig dir, doncs és veritat. Clar, jo sabia perfectament qui era Galileu perquè havia estudiat física, no? I que era un gran personatge. no només perquè era un gran físic, sinó perquè a més era una víctima de la intolerància, no? I llavors, què podem fer que no costi gaires diners? El problema era sempre el mateix, no? Què podem fer que no costi gaires diners? Doncs mira, un pianista que toqui com si fossin diversos pianistes, no? I la cosa va venir més o menys per aquí. Llavors vaig dir, si vaig gravant i reproduint, faré uns cànons i la cosa va així de simple, no hi ha més metafísiques ni res. Llavors hi havia una casa d'alta fidelitat, al carrer Granada, que es deia Àudio, que allà tenien suficients magnetòfons, i vaig provar amb tres, els vaig posar en triangle, vaig fer un bucle, i llavors vaig fer un senyal sonor, un punt, i llavors anava passant i en efecte es anava reproduint sense cap problema. Dic, doncs ja està. I llavors doncs vaig fer el sistema aquest, el pianista anava tocant, el primer gravava, el segon reproduïa i el tercer reproduïa, i es feien un doble cànon. Però a més, llavors vaig fer perquè esclar, això no eren les proves, això ja després el fer-ho s'havia fet amb una taula de mescles. I feia que el segon i el tercer, a més de reproduir, injectessin de nou sobre la primera pista i tornessin a s'acumulessin, vaja. I llavors els tres, en el primer només hi ha reproducció, el segon hi ha un de doble mescla, diguem, i el tercer són tots, és a dir, tots tornen a mesclar-se, tot el que està sonant, tot es va incorporant de nou, amb el qual arriba a fer un bon tou de música. Llavors, l'anècdota, el dia de l'estrena, la va estrenar en Carles Santos al Palau, en un concert, potser el primer concert que va fer al Palau, el Carles Santos. I en la sala havia estat ocupada fins durant el matí. No en pogué disposar fins una hora abans del concert. I llavors vam muntar les cintes i llavors em vaig adonar compte que era molt crític la posició. I no quedava més remei que posar-ho, fer-ho funcionar i tenir-ho funcionant durant tot el concert, que això anava al final. Llavors va ser un desastre perquè la cinta estava gastada, sonava malament. Clar, eren 5, 8 o 10 metres de cinta que vinga circulant durant dues hores. Estava... I a sobre, vull dir, encara el primer encara, el segon, però el tercer se li va descontrolar. No ho havia pogut provar físicament i se li va descontrolar el tècnic. Un soroll, això... El total que el públic va xiular amb tota la raó. Després vaig veure que era més pràctic agafar i posar-los amb línia oberta. El primer amb el capçal d'alimentació, el mig res i l'altre amb el capçal de recollida. Llavors les tensions s'equilibren i no hi ha cap problema. I amb això s'ha fet moltes vegades i ara es fa ja directament amb l'ordinador també.